Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre, directes cap a les 2, com cada dia t'acompanyem, de dilluns a divendres, des de les 12 i 20 fins a les 2. Avui ja estem a la meitat de la setmana, dimecres 20 de juny del 2018, darrer dia de primavera. Demà arriba l'estiu, no sé mai exactament en quina hora, però demà arriba l'estiu. De totes maneres, mirant ara mateix el termòmetre, estem a 29 graus ara a la ciutat de Lleida. Crec que és la temperatura més alta que hem tingut aquests dies de calor, en aquesta hora. Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estarem nosaltres, el José Crespín, per parlar dels pressupostos participatius des de la vessant de la comunicació, de la promoció, del repte de fer conèixer la ciutadania què són els pressupostos participatius i com hi poden participar. Recordo que et queda encara fins demà per participar-hi. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i les rutes turístiques del Joan Bellmunt. A partir de la una, al migdia Lleida, el Joan Ramon González ens porta els bocins d'història i els nostres carrers, i a 2:15 amb el Jaume Sitja i el David Casero parlem de noves tecnologies al Infocope Lleida. Ho he hagut de mirar dos vegades, però sí, 29 graus hores de la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps estable, cel molt clar a tot arreu, a les comarques de Lleida. Això sí, núvols d'evolució cap al Pirineu, on no descartem alguns ruixats ocasionals a la tarda. Les temperatures pujaran encara més i hi hauran, per tant, màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. El vent continuarà fluix i variable. Demà comença l'estiu i ho farà de ple. Fins i tot pel que fa a les temperatures, han de ser molt altes ja al Pla de Lleida, amb avisos grocs i tot, ja que esperem arribar als 36 graus. La mínima també pujarà, no tant, però amb mínimes de 20 graus a Lleida i Balaguer, 19 a Tàrrega, 14 a la Seu i a Viella. I pel que fa al cel, continuarà molt clar, amb núvols d'evolució també al Pirineu, ruixats dispersos a la tarda, temps d'estiu pròpiament, amb un vent suau, variable, que bufarà més aviat de sud per la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ahir dimarts van rescatar un home que s'havia llançat al riu Segre a Lleida des del pont de Príncep de Viana. Un agent dels Mossos d'Esquadra i un altre de la Guàrdia Civil van haver d'entrar al riu per treure'l davant la negativa del ciutadà a sortir-ne. Amb crònica judicial demanen 8 anys de presó per a 3 acusats d'estafar més de 200.000 euros a un empresari de Balaguer. El denunciant els va contractar per millorar la seva situació financera, però els encausats van crear una societat des d'on es van anar transferint diners. El sector turístic lleidatà exigeix millors connexions entre el Pirineu i la Plana per garantir la seva competitivitat. Hostalers i càmpings reclamen consensuar un pla estratègic que inclogui almenys una via ràpida que enllaci amb dos territoris i una millora també de les telecomunicacions, fibra i la cobertura de telefonia mòbil. Malestar a Unitat d'Aran, perquè durant les danses de la Esta d'Aran es va recordar els polítics independentistes presos. El partit aranès diu que des de l'organització de l'acte es va demanar no treure a ballar els polítics en senyal de respecte i demanen explicacions al Consell General. La Universitat de Lleida aprova una normativa per afavorir una presència paritària als òrgans de govern i representació, i persones amb síndrome de Down elaboren coques de Sant Joan amb productes de proximitat a Lleida. Parlem d'esports, com sempre, amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol i parlem de fitxatges que s'originen a Lleida i que marxen cap a fora. Per tant, exportem futbol, i és que l'Espanyol ha incorporat per partida doble dos futbolistes lleidatans per als seus equips. Són el davanter Aleví, de l'Atlètic Segre, d'origen gambià, Omar Janet, que la pròxima temporada serà infantil de primer any, i la lateral esquerra, Ainhoa López, l'única futbolista lleidatana a la màxima categoria, que procedeix, que venia del Saragossa Club de Futbol Femení.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots.
I amb la Mari Carmen arriba el moment aquell en el que hem de fer memòria, recordar què passava fa 25 anys, tal dia com avui, un 20 de juny de l'any 1993, que per dates segur que dia amunt, dia avall, estaven a punt també d'acabar les escoles, també.
Bé, sí, no sé, de moment bueno, és que, a la premsa no
és una cosa
no
que,
reflectia.
És que és veritat, perquè aquest any tampoc no és una cosa que es digui a la premsa, però les famílies amb canalla ho notem ràpid.
Bé, no, nosaltres sí, aquí a la ràdio, sí, llavors érem Cope ja, érem Cope, doncs el meu programa, precisament el programa que tu ara fas, que el feia jo, doncs sí que en parlàvem sí. Amb el curs, anàvem aquí als Maristes, que els tenim molt a prop.
Què se n'ha de fer dels nens a partir d'ara?
Agafàvem uns talls, igual que fem al principi de curs, bueno, com t'ha anat, què tal, com te prepares les vacances, tot això sí que es feien els programes de ràdio, no? Però a la premsa poca cosa se'n feia ressò. Mm-hmm. En primer lloc, un dia 20 de juny, la paeria volia pagar les obres del camp d'esports amb un crèdit, com ja vam dir, i afectava a les fases tercera i cinquena per un valor de 160 milions de pessetes. Convergència i Unió, aquí està la notícia, instava a convocar les ajudes a la universitat. O sigui, uns volien arreglar el camp d'esports i Convergència i Unió demanava aquests diners per les ajudes a la universitat. Mm-hmm. També membres del grup ecologista Ibcena es van penjar sobre les obres de canalització del riu Segre per protestar contra el projecte escollit per l'administració perquè el consideraven extremadament dur per la supervivència de la fauna piscícola, així com també pels vegetals. Els membres d'Ibcena es van penjar mitjançant unes sirgues d'acer subjectades al Pont Nou sobre el tram on treballava l'empresa concessionària d'obra, de l'obra, que era Obrascón. Van desplegar pancartes on es podia llegir "No a la canalització irracional". Els ecologistes també van fer pintades d'oposició a l'actual projecte de canalització del Segre al seu pas pel centre de la ciutat. A cap de 25 anys podem dir que ha quedat molt bonic i que...
Sí, el que passa és que no sé si realment per, bueno, clar, per la fauna...
Això no ho sabem.
És útil o no. Home, ara, com han estat aquests últims dos mesos, baixant tanta aigua, escolta, van com volen ara.
Però de bat a bat, a més, és que de costat a costat, de costat a costat va el riu ara. Però bueno, no, últimament no diu res. Els ecologistes no han dit res més, per tant, no serà tan greu. Amb la proximitat de la Revetlla de Sant Joan, ja som a dia 20 de juny, la paeria va fer, a través de Protecció Civil, una sèrie de consells a tenir en compte per evitar incendis innecessaris i accidents. Aconsellaven no fer fogueres a menys de 15 metres de les cases i avisaven que, en cas de patir cremades, seria necessari aplicar aigua ràpidament i cobrir la cremada amb un drap o mocador net. No aplicar cap mena de pomada i anar als serveis de Creu Roja o al centre mèdic més proper. Mm-hmm. I acabem parlant del conseller...
Que per cert, això ho podem aplicar aquest any,
Sí,
a tots els anys.
Tots els anys ha hagut aquestes...
No agafem el material pirotècnic amb les mans i l'encenem. Mm-hmm. Ull, respectem les edats límit de cada un, perquè això és el clàssic. El pare compra els focs artificials grans i al final que ho tira el nen petit de 5 anys. No. Que per això hi ha unes edats,
Ui, que cada any hi ha cremades,
sí.
Aquest any...
Bueno, i cremades, mira, amputacions és el problema.
No, és que aquest any que parlem crec que després ja sortirà que un noi es va amputar els dits.
Que clar.
Per tant, s'ha de tindre molta cura. Com dèiem, el conseller Marimon també era notícia perquè va mostrar la seva habilitat xollant ovelles. El responsable d'Agricultura va visitar la Fira de Productes Artesans de Sort. En aquells moments s'inaugurava un període favorable a la producció de vaca bruna. D'altra banda, el conseller Marimon es va mostrar relativament optimista respecte al preu de la fruita per l'any 93, el que va fer molt contents a tots els agricultors.
Molt bé, Mari Carmen. Apa, fins demà.
Hola, fins demà.
Papá, dentro de poco nos dan las vacas y hemos aprobado todo. ¿Dónde vamos a ir este verano?
¡Hasta la playita y más allá! ¡Con Viajes El Corte Inglés, eso sí!
¡Bien!
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros... Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses... Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición, puedes conseguir lo que te propongas. Aprovecha este verano para hacer el curso Pascal de técnicas de estudio para estudiantes y opositores. Entra en institutopascal.com.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma? Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano, súbete a la ola del Festival de los Descuentos de El Corte Inglés.
Ahora tienes el 40% de descuento en una gran selección de aguas de Colonia, Escapad Tropical de Rochas, aguas de Lancôme, fragancia de verano de Calvin Klein y muchas más. Hasta el 28 de junio, te esperamos.
Prepárate para un verano perfecto con el Festival de los Descuentos de El Corte Inglés.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I tal com havíem avançat al principi del programa, avui està amb nosaltres el José Crespín. José, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
José Crespín és cap de gabinet d'alcaldia i, a més, responsable de comunicació i promoció de la campanya dels pressupostos participatius. José, l'any passat va ser aquesta primera edició. No sé si va ser tot un repte dissenyar una campanya, no només per anunciar que la gent podia votar, sinó perquè la gent s'havia d'assabentar què era això dels pressupostos participatius. O sigui, és un dos per un, per entendre'ns.
Exacte. L'any passat va ser el primer any que va tenir lloc els pressupostos participatius i teníem, comunicativament parlant, teníem un repte. Havíem d'explicar a la ciutadania què eren els pressupostos participatius, quines característiques tenien aquest procés participatiu i quins mètodes, quines tècniques, a través de quins canals, mitjançant quins punts de votació. Bueno, és a dir, ens agafava a tots de nou aquest projecte, a nosaltres també, a l'Ajuntament de Lleida, i per tant érem els encarregats d'intentar donar el màxim d'informació a la ciutadania per educar amb aquest nou projecte participatiu.
És curiós perquè quan estàs involucrat en una tasca, per exemple, els pressupostos participatius, evidentment, almenys diré que les 24 hores del dia estàs treballant, però ho tens molt a sobre. Quan ho has de comunicar, dius, home, a veure, ja sabem el que és. Però clar, la gent que no ho ha escoltat mai, aviam, com li expliques amb 3 o 4 línies, que al final és un cartell de publicitat, no pot explicar gaire cosa més, què és, quin és l'objectiu, per què serveixen, per què són importants?
Bueno,
sintetitza moltíssim.
Exacte. Però per això està la tasca dels publicitaris, d'intentar traslladar a un públic potencial, a una ciutadania que potencialment pot ser usuària, en aquest cas, d'un projecte, que és el projecte dels pressupostos participatius. En altres casos, poden ser serveis o poden ser productes que la pròpia administració genera. Per tant, la comunicació, en un món tan globalitzat i en el que el nombre d'impactes cada dia és major, has d'intentar simplificar sí, el missatge de lo que vols transmetre. Això no vol dir simplificar el missatge que el contingut sigui complicat, perquè és el projecte dels pressupostos participatius no és una cosa fàcil d'anar un dia a un lloc amb un carnet i votar. No, és molt més. Però la comunicació ha de respirar simplicitat. I l'any passat vam promocionar aquesta campanya publicitària a través d'una cosa molt senzilla, d'un eslògan molt senzill. Escull la Lleida que tu vols, que a la pràctica és el que és l'alma mater d'aquest projecte dels pressupostos participatius, la possibilitat de que el ciutadà, per primera vegada, pugui decidir quins projectes es construirien, es farien realitat, gràcies a 1 milió d'euros del pressupost municipal.
Ara sí que podem parlar de l'edició de l'any passat, del 2017, amb xifres a la mà. A priori em diuen, m'expliquen, que per projectes similars amb ciutats similars la participació va ser un èxit a Lleida.
Sí, si no recordo malament van votar unes 2.000 persones. Tenim present que Lleida va ser la primera ciutat, va ser la primera vegada que van tenir lloc els pressupostos participatius. Aquesta xifra està molt, molt per davant d'altres ciutats que van celebrar anys enrere aquestes primeres edicions. No recordo exactament les xifres, que aquí vam estar al voltant del 2% de vots de tota aquella ciutadania que tenia dret a vot, quan en altres ciutats de la magnitud de València, de Barcelona, de la magnitud de Manresa, a Santa Coloma de Gramenet, les xifres de participació en la primera edició dels pressupostos participatius era molt més baixa que aquesta xifra. Per tant, la primera edició dels pressupostos participatius de la Paeria va ser un èxit, perquè vam aconseguir traslladar a la ciutadania el que era, i vam aconseguir algo més important que no pas traslladar el que és, sinó motivar a que generin i dipositin un vot.
Aquest últim pas que sembla fàcil és aixeca't del sofà, això és una manera de parlar, aixeca't de la cadira o fes el pas i digues la teva, que a priori sembla tan fàcil, ens costa la gent, ja ho dic en primera persona, ens costa molt.
Clar, bueno, però que això és el cor de la publicitat, no? És a dir, els publicistes, jo soc publicista de formació, pots fer bones campanyes, podes fer campanyes boniques, podes fer campanyes rememorables, podes fer campanyes alegres, podes fer campanyes... Però la campanya, la veritable campanya, és aquella que aconsegueix l'objectiu. De res serveix fer una campanya correcte, molt bonica, si després no et porta a comprar un cotxe, en un cas, anar a un supermercat a comprar un producte, o en aquest cas, que el ciutadà tingui la informació necessària per decidir aixecar-se del sofà, com deia, i anar a votar els pressupostos participatius.
Recordem que estan en marxa, que pots votar des del passat dia 1 de juny i que encara et queda avui i demà per anar a votar. Sempre dic el mateix, no cal que esperem el darrer dia, però estem al penúltim i demà el darrer dia. Són vàlids iguals, per tant, si no has anat a votar, connecta't a paeria.es, allà trobaràs doncs, l'enllaç a pressupostos participatius, segueixes les instruccions i pots votar. Només has de tenir més de 16 anys i estar empadronat a Lleida i no haver votat aquest any encara, que només es pot votar un cop, que això l'Antoni Saldanya, responsable d'informàtica i noves tecnologies, ens ho va deixar clar, que des de l'Ajuntament s'havia apostat molt seriosament pel tema de la privacitat, la seguretat i l'antifrau a les votacions.
Exacte. No?
Vull dir que això sí que és una cosa seriosa des de la primera edició. I a més, aquests, des d'ahir, de fet, a la plaça Paeria cada dia hi ha hagut un punt de votació.
Bueno, perquè, a veure, les votacions duraran 21 dies, de l'1 al 21 de juny. Aquests 21 dies es podrà votar cada dia per internet. Uh-huh. De 12 de la nit a 12 de la nit, 24 hores. Fins al passat dissabte, en tres punts de la ciutat, hi havia uns punts informatius per tot aquelles persones que no s'atrevien a votar directament per internet, que tinguessin la possibilitat d'anar, de preguntar, de veure què és allò, i a partir d'aquí, en aquests tres punts que estaven ubicats a la plaça Paeria, a la nova oficina municipal d'atenció al ciutadà, a la Rambla de Ferran, i al Departament de Joventut, al Centre de Recursos Juvenils de Palma. Aquests tres punts fixes d'informació i votació, que és la denominació que li hem donat, ja s'han acabat i ara només tenim les votacions físiques i presencials. Cada dia, de dilluns, dimarts, dimecres i dijous, avui estem a dimecres, s'ha pogut votar en fins a tres equipaments municipals. Avui crec que la votació es farà o la poden fer als centres cívics de Bordeta, de Capon i de Magraners, en horari de 12 del migdia a 8 de la nit. I tu dius, bueno, jo puc anar a votar a Magraners perquè visc a Magraners, però si jo visc a Ciutat Jardí, puc anar a votar a Magraners. Evidentment que pots anar a votar a Magraners.
O sigui, l'únic límit és que només pots votar un cop.
Exacte.
Un cop vas a votar, pots votar fins a quatre projectes, un dels grans i tres dels petits, per entendre's, això ja ho hem explicat, però només pots anar a votar un cop. I sempre dic el mateix, a les taules, és veritat que el procés per fer-ho per internet és relativament fàcil i assequible, però hi ha gent que o no ho entén o no vol fer-ho, que és respectable. Sí, amb aquests punts, què et faran? Et guiaran, però tranquil, a l'hora de votar ho triaràs tu.
Perquè exacte,
diu, no, escolti, a veure si em dirà el que he de votar. No, a l'hora de votar triaràs tu.
No, perquè com comentaves, el sistema informàtic és molt garantista i està dissenyat de tal manera per evitar el frau en les votacions. I hem sentit que requereix donar-se d'alta, rebre un codi en el telèfon mòbil, el codi inserir-ho a la plataforma i un cop inserit...
No és de fàcil, però hi ha un parell de passos.
Hi ha un conjunt de passos que s'han de fer i, evidentment, hi ha un segment de la població que no està tan habituat a fer aquests tràmits amb el telèfon i, per tant, per això, aquests últims quatre dies el pressupostos participatius s'obren espais de votació en la que hi ha treballadors municipals que guien a les persones a fer les votacions.
Encara no hem acabat i, per tant, és difícil de quantificar-ho, però no sé si a hores d'ara esteu satisfets pel que us va arribant, pel que us diuen, per dir, hòstia, cada vegada escolto més gent que sap de que quan diem pressupostos participatius, almenys saben de què parlem. Després, si s'aixequen per anar a votar o no és una altra història, però almenys saben de què parlem.
Sí, aquí hi ha dos elements positius que refermen aquesta idea que tu comentes. La primera, i més important, és ahir van fer balanç de... ahir va anar a votar l'alcalde a l'Auditori Enric Granados i va aprofitar per fer balanç de les votacions, del nombre de votacions que hi havia hagut en aquest període. Uh-huh. Ja superem la xifra dels 2.000 votants dels primers pressupostos participatius. Aquesta és una variable per dir, bueno, aquesta segona edició va a camí de l'èxit. I la segona variable, ho veus. Ho veus a la societat, ho veus a les xarxes socials, ho veus amb reunions amb entitats que, entre elles, intenten generar aquella bona competència per fomentar que sigui el seu projecte el projecte més votat. És molt freqüent veure les xarxes d'alguna entitat o d'alguna associació de Lleida que ha proposat algun projecte que convidi els seus seguidors a que votin aquells dos, tres projectes que ells consideren que li corresponen o a la seva entitat o li corresponen al barri. Per tant, aquella sana competència també és un indicador de que la gent ja ho té assumit, aquest projecte com a tal, estem en la segona edició, ja ho té assumit com a tal, i per tant el volum de votants ha crescut considerablement, doncs, i encara ens queden...
Falten dos dies.
Encara ens queden dos dies.
Que la gent també ho deixem tot pel darrer dia.
Sí, exacte.
Són vàlids igual, però jo ho dic sempre. Si ho pots fer el dia 1, no cal que t'esperis el 21, però
bé, això ens passa com tot, això ens passa com tot.
Escolteu, la Lleida que tu vols .org o a paeria.es, allí directes cap als pressupostos participatius, i us sortirà als llocs on hi ha les votacions aquests dies, i és fàcil, et guien pel procés, només cal que porteu el DNI i ja està.
El més difícil és escollir el projecte.
Clar.
Tingueu que hi ha
128 projectes.
Un total de 128 projectes. D'aquests 120 projectes, primer s'han de destriar perquè uns són grans projectes de ciutat i els altres són petits projectes. Uh-huh. Llavors, el ciutadà que vulgui anar a votar els pressupostos participatius ha d'escollir un gran projecte de ciutat, que tindrà un cost quan es faci de fins a 200.000 euros, i podrà escollir fins a tres dels petits que l'import arriba a 50.000, i dius, bueno, i tot això com ho puc veure? Doncs pues a la web i als punts.
Bueno, és veritat això, mireu-ho abans d'anar a votar, perquè clar, si no allí de cop tria entre 128, o tens molt clar els que vas a votar.
Exacte.
Que potser ja els coneixes, dius, no, jo vaig a buscar aquests, però has de conèixer el número que porten
bueno,
al davant.
L'any passat vam fer arribar a les llars un llibret amb tota la relació de projectes, però vam detectar que era un material massa feixuc per fer-ho arribar a casa. Aquest any hem innovat comunicativament parlant, estan tots penjats a la web, estan tots mapitzats a la web, estan tots ubicats en un mapa de Google Maps, i el que és més important, que als punts fixes de votació hi ha un gran panell on estan representats tots els projectes amb el codi de cadascun d'ells i ordenats per barris o zones de la ciutat. Per tant, si un, per un tema d'estima al seu barri, només vol votar projectes que fan referència al seu barri, ho té molt fàcil. Sí. Ha d'arribar al panell i veure els projectes del seu barri.
José Crespin, cap de gabinet d'alcaldia i també responsable de comunicació i promoció de la campanya dels pressupostos participatius. Ja veieu que darrere dels pressupostos participatius hi ha tot un seguit d'àrees que treballen amb les seves competències perquè això tiri endavant. Avui ho hem vist des de la vessant de la comunicació, que potser és una de les importants. Totes són importants, perquè si comuniques bé, però la plataforma informàtica no funciona, no serveix de res. I si la plataforma informàtica funciona, però no comuniques bé, ningú vindrà. Per tant, al final és tot un engranatge que s'han d'anar acoplant les peces i que tot funcioni. José Crespin, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
estàs informat.
A punt estem, d'arribar a 3:15. Ara sí, el moment de l'entrevista cosmopolita amb el Cosme. Cosme, que segueix caminant, vaja.
I ens fiquem a caminar, i ara ho fem parlant, bueno, del personatge. Aquell personatge del món social, cultural, econòmic i polític, que segur, segur que vostès descobriran alguna cosa més d'aquelles que a lo millor no coneixien. Avui tenim la possibilitat de departir amb una persona, bueno, jo diria músic, diria lleidatà, n'hi ha que li dirien carrincló, però bueno, la veritat és que és un bon lleidatà i una persona d'aquelles que deixa petjada la nostra ciutat de Lleida. Parlem amb el Xavi Boira. Benvingut i bon migdia.
Bon migdia, bona tarda, quasi.
Jo no sé com presentar-te.
Bueno, un lleidatà, ja està, eh?
Un lleidatà. Sí, perquè si parlés el marquès de Pot, els el sigui, diria que hi ha tres persones, el Carrincló, el Xurrutero i el Palo Santo.
Exacte. Això és així, eh? És així.
Sí, perquè hi ha molt Palo Santo últimament, no? Molt insípida.
Hi ha molt Palo Santo i també Patós. Patós també n'hi ha, eh?
Comencem a parlar de tu. On vas néixer?
Jo vaig néixer a Lleida.
En quin lloc?
Bueno, vaig néixer a la Clínica de l'Aliança.
Sí, però en quin barri? Està bé, quan vas néixer?
Vivia a Malons, a Príncip de Viana.
Molt bé. Tu te caracteritzes ja per ser un noi entremaliat de petit o no?
Bueno, sí, enredava una mica ja, eh?
I era quants germans éreu?
Érem, al final érem tres. Jo quan vaig néixer sóc el segon de tres germans. I aleshores, llavors, bueno, tenia un de més gran, 4 anys més gran que jo, i després va vindre el meu germà petit, que ens portem 2 anys, i amb aquell ja li vaig començar a fer alguna trastada que altra, però vamos. Ja era una mica mogut.
I quan eres jovenet, eres aquells que cantaves, te ficaves a corals, anaves allà a la parròquia del Carme a cantar amb Mossèn Ramon, o com ho feies tu?
No, bueno, jo de petit ja primer vaig estar a l'Orfeó Lleidatà.
Ah, molt bé.
I després vaig passar al conservatori i vaig començar a fer solfeig i guitarra, que no ho vaig acabar, però bueno, algo es va quedar.
Si bé no era un programa d'aquesta casa, era llavors de Ràdio Lleida, havia un programa que feia un bon amic meu, Carlos Fernández de Bau, i que es deia Carnet del Ràdio Lleida. No vas tindre la gosadia de presentar-te mai?
No, jo aquí no... Encara no, de totes maneres, potser me va agafar una miqueteta petita, eh?
Sí, més bé seria temps del Jaume Moró i de l'Aurellano, no?
Àngela Maria. A més, sí que sé perfectament, perquè més tinc amistat amb el Jaume Oro, que ell sí que hi va...
Sí, va participar, efectivament. Però parlant d'aquella Lleida que tu coneixies i la Lleida que tens ara, quan cantes a les teves cançons sempre treus alguna ironia, com de dir, allò que teníem, les barquetes que ja no les tenim, aquell estanc que teníem i ja no ho tenim, sempre treus alguna ironia.
Sí, bueno, perquè... bueno, és normal que les coses vagin canviant i tot es va modernitzant, però bueno, hi ha coses que les podríem, que potser les podríem tindre ara també, m'entens?
Tu has entès sempre bé la convivència de paios i gitanos.
Com?
Que tu sempre has entès molt bé la convivència Lleida entre paios i gitanos.
Sí, la veritat és que sí, perquè a més ho vaig poder, això sí que ho he viscut, perquè el meu pare tenia la botiga al carrer Cavallers, una botiga de camises, i jo des de petit sempre he voltat per allí, perquè ja ho saps que abans s'estava més hores a la botiga que a casa. Ara, una de les altres coses que potser també ha tornat amb això del comerç. I llavors allí, doncs, jo sortia a jugar al carrer Cavallers, allí hi havia el col·legi Cervantes a la vora, i allí jugàvem a pilota, ja sabeu la baixada que fa el carrer Cavallers, però jugàvem a pilota allí, i fotíem partits.
I ton pare que et deia, si et portes malament t'enviaré al Mingo de la Saldadora.
No amenaçava tampoc, però bueno, ella estava al tanto, perquè ell, tot això ve també perquè ell també tenia amics gitanos, ja, ell va néixer al carrer Sant Martí, i bueno, ell també sempre havia conviscut amb ells, i bueno, era l'època també.
I eres aquells que esmorzaves pa amb oli o pa amb vi, o t'anaves al Sant Pancràs a comprar la coca?
No, al Sant Pancràs, sobretot al berenar. Aquells, ara no me'n recordo com se diria allò.
Reganyacs.
Amb un tros de xocolate, amb una presa o dues preses de xocolate, i allò era fantàstic. Després ja va vindre el Mollicà i tota aquesta mandanga, però allò era... era fantàstic ver en allò.
I tu quan sortia la Mare de Déu dels Dolors baixaves a veure-la i sortien els armats a buscar caramelos o no?
Alguna vegada, però no recordo massa dels Dolors. Recordo més la professora de la Sang, que també hi anàvem, que llavors en aquella època sempre m'havien dit i ara després que continua igual, que els diuen els armats dels pagesos.
No, aquests eren els dels Dolors.
Eren els dos Dolors, eh, que sí?
I els altres eren els rics, que eren els comerciants.
Ah, vale.
Que no sé qui eren els més rics, no? O sigui que...
Bueno, això d'una per temporades, però vamos.
Sí, sí, la dels Dolors era la dels Barbuts, que eren els pagesos, i l'altra...
Sí, els pagesos, sí, sí, això és el que et volia dir, sí, sí. I però recordo més, no sé, la professora de la Sang dels Armats.
De la Lleida que tu recordes, de la Lleida aquella històrica de sempre... Digue'm, per exemple, jo diré dos coses i tu me vas recordant un parell més. Jo recordo, per exemple, el Baratillo,
sí.
I jo recordo, per exemple, pues, el Bar Triunfo.
El Bar Triunfo, bueno, sí.
Tu recordes dos, perquè al teu carrer n'hi havia un molt important.
Al meu carrer, al carrer Cavallers?
Sí.
Bueno,
allí
havia... Dis-me, vale?
Davant dels Dolors, vinga, va, que t'ho fico fàcil.
Va, hi havia el Micasa.
Sí, efectivament.
Hi havia el Bodegón.
També, molt bé.
Hi havia el Dos Tragos.
Molt bé.
Ja l'he dit aquest, no?
Potser? Sí, el Dos Tragos, bueno. Que després a Balmes en tenien un altre.
Sí.
I a la Rambla de Ferran el Bodegón.
El Bodegón, exacte. I no sé, quin és aquest que dius tu?
Aquest, ja ho has dit, el Dos Tragos.
Ah, el Dos Tragos.
Ets d'aquelles persones que el diumenge es va fer el vermut o no?
Sí, jo sempre que puc.
I de caragols com vas? Menges molt
caragols. O pocs? Menjo bastants. A més m'agraden, i a més m'agraden de totes les maneres. A més, imprescindibles a la llauna, però és igual, amb un arròs de muntanya, quatre caragolets, amb uns caragolets en salsa... Els caragols, la meva dieta hi són.
Xavi Boira, cantes o fas cantar?
Bueno, no, canto i si la gent m'acompanya a mi, pues molt millor.
I quan te va agafar la dèria aquesta de començar a cantar?
Bueno, vaig conèixer amb aquestos de la Tuna, saps? El Quique Carrió, sí, sí, companyia, sí. Que aquestos també són un personatge a estudiar, que els dic jo sempre. I llavors em va dir, bueno, escolta, vols vindre amb la Tuna? També tenim algun duro, saps? I allí vaig començar.
I ho feies per treure algun duro, per cantar o per lligar?
No, per cantar, per lligar...
Ara no s'escolten, ara no s'escolten.
I per fer un bon esmorzar... i per fer alguns intònics, eh? Ja. Pels gastets, m'entens?
A vegades diuen que per Lleida ja n'hi ha prou, altres diuen que Lleida, pues, des de Barcelona, és com si no estiguéssim i que Catalunya acaba la Panadella. Mm. Tu com creus com veuen els lleidatans, els de fora?
Bueno, no m'ha estat molt estimats, tampoc, des de Barcelona i tot això, i aleshores, bueno, sempre hi ha aquell recel de que pot ser un d'inferioritat, nosaltres mateixos, però per Lleida ja està bé, no, això no pot ser. Per Lleida no està res bé i s'ha de millorar moltes coses i moltes que encara queden.
Lleida, Lleida, amb la seva ovella i el seu turó, serà patrimoni de la humanitat?
Bé, jo espero que sí, i si s'ha de fer el que sigui, doncs pues, ho haurem de fer. Jo també coneixo el Gonçalves, ja li he dit, el que estigui a la meva disposició de poder fer, ho farem, i des d'aquí em brindo una altra vegada a feu.
I si dèiem festa d'interès turístic internacional, a Plet del Caragol?
Potser, vols dir que no costarà una mica més, encara que l'altre sigui més difícil, eh? Però bueno, jo, home, quasi des del primer any, però ja fa anys que venen de França, venen gent de...
De molts llocs, que no ni es coneixen a vegades.
Exacte.
Per acabar, Xavi Boira, si un dia, d'aquí 60 anys, desapareixes, com t'agradarà que et recordin?
Oh, no ho sé, no penso desaparèixer encara.
Ja.
No m'ho vaig pensar.
Encara queden molts intonis que fer.
Exacte. Jo no ho he pensat encara. És igual, la gent ha de tindre la llibertat de recordar a tothom com vulguin, o amb l'anècdota que els hagi pogut passar amb mi o no.
Per acabar, ara farem a l'inrevés. Te deixo que em facis una pregunta i que em comprometis preguntant el que vulguis i jo respondré el que em doni la gana.
No plegues, no, de la ràdio?
Hasta que l'en tirin fora i això serà difícil, doncs no. Porto 44 i encara seguirem.
Molt bé. Jo, això és el que te volia preguntar.
Pues ja està, ja t'he respost. 44.
I crec que és important que ho sapiguem.
Xavi Boira, moltes gràcies per estar amb nosaltres. No canviï, segueix 100% com ets.
Molt bé, igualment, Cosme. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies.
I adéu-siau, que vagi bé.
I a cantar i disfrutar.
Sí, senyor, que això és el que hem de fer.
Adéu-siau.
Adéu, adéu.
Avui podríem parlar de garrotins, podríem parlar de moltes cançons lleidatanes, i és que en Xavi Boira és el que fica l'humor, la simpatia, la gràcia en totes aquestes cançons de casa nostra. Avui ha estat el nostre protagonista, s'ho mereix ella, avui per això li han donat l'entrevista Cosmopolita. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com. Ricard, explica quin és el teu WhatsApp, perquè poden parlar, enviar la seva veu o ho poden fer per escrit.
Així és, millor veu, 664-526-180. I ara sí, ja que estem a punt d'arribar a la una, ben acompanyats ho farem, com sempre, amb aquestes rutes turístiques que ens prepara el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Estem al bell mig de la setmana i el que fem amb aquestes rutes turístiques és visitar les comarques de la província de Lleida. Avui fem canvi de comarca i vam acabar el Pallars Sobirà i avui anem cap al Pla d'Urgell.
Sí, anem seguint.
Déu-n'hi-do el canvi, és ordre alfabètic, però...
Pallars Sobirà, Pla d'Urgell, seguint ordre alfabètic per no despertar cap susceptibilitat.
No, i tant. I ja veureu com, evidentment, també...
No, aquí al Pla d'Urgell també hi ha, vull dir, bones propostes.
Racons d'aquests macos, eh?
I, per exemple, vull dir, doncs el que anem avui, al Pla d'Urgell, segurament hi has estat i segurament diràs que és un lloc que sí, que per anar a passar una tarda, passejar per allí o un matí. Anem al Santuari del Castell del Remei.
Uh-huh.
El Castell del Remei, n'has sentit parlar,
sí.
Tant a nivell gastronòmic com a nivell d'elaboració de vi, com a nivell el santuari és meravellós. Per tant, el primer que fem d'aquesta plana d'Urgell o d'aquest Pla d'Urgell és el Santuari del Castell del Remei. Cal dir que el Santuari de la Verge del Remei està situat a la plana d'Urgell, entre Tàrrega i Balaguer, i curiosament està agregat a les Penelles, poble que no forma part d'aquesta comarca, sinó que forma part de la Noguera. Ens diu la tradició llegendària que per aquestes contrades hi havia molts ramats de bestiar, que amb els seus pastors donaven una imatge plàcida d'aquestes terres. Els pastors de Boldú s'adreçaven amb llurs ramats a unes piques d'aigua per abeurar-los, i diu que una ovella es quedava mirant la pica sense posar-hi el morro per abeure. Els pastors s'adonaren del fet i es van acostar a la pica per veure què era allò que feia romandre a l'ovella sense fer res, en aquella quietud. I aleshores van descobrir dins la pica de la font una imatge de la Mare de Déu. Cal dir que això és una llegenda, no? Allí aixecaren una capella on venerar-la i com que era de dimensions molt reduïdes per atendre els nombrosos fidels, es va decidir ampliar-la i fer-la més gran. La devoció a la Verge del Remei en aquest santuari ha anat augmentant considerablement des de la darreria del segle XIX. El mestre Lluís Millet, fundador i director de l'Orfeó Català, per encàrrec de la família propietària de la primitiva capella, va compondre la inspirada Pregària a la Verge del Remei, amb lletra d'Esteve Sunyol i que, cantada per l'Orfeó Català, aviat va ser coneguda i cantada a tot Catalunya. Cal dir que l'augment cada dia més constant de visitants, sobretot el dia de l'aplec, va obligar a la construcció d'un santuari més espaiós que va ser obra de l'arquitecte Anton Fises i amb pintures de Josep Obiols. Aquest santuari va ser inaugurat el 13 de juny de 1954 pel bisbe Ramon Iglesias, amb una gran concurrència i assistència de públic. Allí s'hi han fet diferents actes, com el traspàs, per exemple, del canal d'Urgell de l'Estat al poble que en van dir i que va aplegar centenars i centenars de persones. S'hi ha fet diversos actes, s'hi han fet comunions, s'hi han fet bodes, i avui el santuari és una font de concurrència, però també la seva gastronomia, que s'ofereix allí al mateix complexe, i també doncs, d'altres activitats com el vi, etc, etc, exposicions, etc. Un lloc per conèixer i visitar el Pla d'Urgell, el Santuari del Castell del Remei. I la dita d'avui ens diu pecat amagat, pecat mig perdonat. És a dir, que si la cosa no se sap, ai, passa més de la percebuda.
Gràcies, Joan. Adéu. Doncs ara que arribem a la una, el que farem és aturar-nos i informar-nos des dels serveis informatius de la cadena COPE i després hi tornem amb el Joan Ramon González i els bocins d'història i els nostres carrers. Ja 2:15, les noves tecnologies de la mà del Jaume Sitjà i el David Casero a l'Info COPE Lleida.
És la una, són les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Bruselas convoca una cumbre extraordinaria el domingo para tratar la crisis migratoria. Es una reunión de urgencia que será el estreno de Pedro Sánchez en la Unión Europea. Última hora, José Luis Concejero.
Una cumbre extraordinaria que pone de manifiesto la crisis que atraviesa la Unión Europea en materia de migración. Una crisis cuyo máximo exponente ha sido la imagen del barco Aquarius la semana pasada. El presidente de la Comisión Europea ha invitado este domingo a los líderes de varios países, entre ellos Alemania, Italia, Francia y España. Por lo tanto, estaríamos ante el debut de Pedro Sánchez en Bruselas. Un encuentro que se convoca apenas una semana antes de la cumbre del mes de junio con la presencia de los 28 jefes de gobierno de la Unión Europea.
Y Ana Pastor también renuncia a presentar candidatura para liderar el PP, como ha hecho minutos antes el exministro Íñigo de la Serna. Mientras, los 7 candidatos a liderar el partido están entregando sus avales antes de que en una hora se cierre el plazo. En la sede del PP está María Daván.
Por esta sede han pasado ya el último en presentarse, Leo Cabanes, un concejal valenciano, así como el exministro Margallo y el portavoz de Relaciones Exteriores, José Ramón García Hernández, que se postulaba como el candidato de la militancia.
Y soy Joserra, porque soy el candidato de los afiliados. Yo soy Joserra. Yo soy Joserra, el que viene a renovar, a recuperar y a reunir. Yo no me voy a integrar en ninguna candidatura.
En breve vendrán hasta aquí Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal para registrar también de manera oficial sus avales.
Y te cuento también que el acuerdo salarial está a punto de cerrarse. Joaquín Bizmanos.
Está hecho. Ha habido reunión esta mañana, 4 al más alto nivel, con los líderes de patronal y sindicatos. Y según ha sabido COPE, han dejado el acuerdo prácticamente cerrado. El lunes por la tarde habrá otro encuentro, el definitivo, nos cuentan, para perfilar ya la redacción, los últimos detalles. La subida salarial se mantiene, 2% fijo más un 1% variable en función de la productividad. Incremento del sueldo mínimo en convenio. La patronal ha arrancado lo que pedía en materia de lucha contra el absentismo.
Y hay más noticias en este miércoles 20 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido al conductor de una ambulancia del municipio de Sacedón por dar positivo en un control de alcoholemia. Superaba en 8 veces el límite permitido. Acababa de realizar un traslado sanitario a la localidad vecina de Chillarón del Rey. En Castellón ha muerto un niño de 11 años rescatado el pasado domingo en el embalse de Chichar. En ese momento, el pequeño fue encontrado flotando y los servicios de emergencia consiguieron reanimarle. Su estado era muy grave y finalmente ha fallecido en las últimas horas en el hospital de Castellón. Y en Madrid, la Policía Nacional ha detenido en Leganés por grabar a un hombre por grabar con su teléfono móvil a más de 100 mujeres en probadores de varias tiendas de ropa. Muchas son menores de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos traéis una propuesta como poco sorprendente.
Yo te hago una pregunta.
A ver.
¿Puede un sacerdote que está en peligro llevar un arma para defenderse? Bueno, pues no es retórica. Se plantea estos días en Filipinas después de los asesinatos de 3 sacerdotes en los últimos 6 meses. Son ataques relacionados con el clima de violencia que vive ese país debido a la guerra sucia contra el crimen organizado que ha encontrado en la Iglesia una firme oposición. También están en el punto de mira sacerdotes que defienden los derechos de comunidades indígenas frente a intereses de terratenientes o grandes corporaciones. Por todo ello, algunos han comenzado a portar armas, pero el presidente de la Conferencia Episcopal ha dicho que forma parte del ministerio sacerdotal afrontar el peligro e incluso la muerte, si Dios quiere. Es un debate que nos hace pensar y que vamos a desarrollar al comienzo del Espejo dentro de un ratito.
Interesante, sin duda, estaremos muy atentos, como siempre, en media hora en El Espejo. Gracias, José Luis.
Gracias, hasta luego.
Y en los deportes, segundo partido de España en el Mundial, José Luis Corrochano.
España, Irán, a las 8 de la tarde en Kazán. Irán viene de ganar a Marruecos y nosotros de empatar con Portugal. Noticias de este partido, enviado especial ya en Kazán, Miguel Ángel Díaz.
Los internacionales han recibido esta mañana la visita del ministro de Cultura, Joao Guirao, y del embajador español aquí en Rusia. En lo deportivo, ayer a puerta cerrada, Fernando Hierro ensayó con Carvajal y con Lucas Vázquez, que serían las dos principales novedades en el once inicial. España jugaría con David De Gea en portería, Carvajal, Piqué, que cumple 100 partidos, Sergio Ramos y Jordi Alba en la defensa, Busquets, Silva e Iniesta en el centro del campo, Lucas Vázquez, Isco y Diego Costa en la delantera. Va a pitar el partido el colegiado uruguayo Cuña. Si amonestara a Busquets, se perdería el tercer partido contra Marruecos. Hay invasión de iraníes en las calles de Kazán. Cerca de 15.000 van a presenciar el encuentro. Tan solo 1.000 españoles en las gradas del Kazán Arena.
Y desde las 2 de la tarde se va a disputar el Portugal-Marruecos. Portugal tiene un punto, Marruecos cero. Son los otros dos equipos del grupo de España. Y a las 5 de la tarde se juega el partido Uruguay-Arabia Saudí. Noticia del mercado de fichajes en España. El jugador del Betis, Fabián, como viene contando la cadena COPE, está ya en Nápoles para cerrar un acuerdo con el club italiano.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ja tenim 5 minuts i mig per sobre de la una d'aquest dimecres 20 de juny del 2018. Hem pujat a 31 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica. Avui anem camí de ser un d'aquells dies asfixiants, eh? A mi m'afecta molt la calor, ho reconec. Hi ha gent que hi viu bé, la meva mare, per exemple. Escolta, posa-li tanta calor com vulguis, fins a un límit, eh? Jo no, i en una ciutat encara es porta pitjor. Buscarem aquesta previsió meteorològica. De seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González per parlar dels bocins d'història i dels nostres carrers a dos quarts de dues, les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Abans, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el temps estable, cel molt clar a tot arreu, a les comarques de Lleida. Això sí, núvols d'evolució cap al Pirineu, on no descartem alguns ruixats ocasionals a la tarda. Les temperatures pujaran encara més i hi hauran, per tant, màximes de 35 graus a Lleida, 34 a Balaguer, 32 a Tàrrega, 29 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. El vent continuarà fluix i variable. Demà comença l'estiu i ho farà de ple. Fins i tot pel que fa a les temperatures, han de ser molt altes ja al Pla de Lleida, amb avisos grocs i tot, ja que esperem arribar als 36 graus. La mínima també pujarà, no tant, però amb mínimes de 20 graus a Lleida i Balaguer, 19 a Tàrrega, 14 a la Seu i a Viella. I pel que fa al cel, continuarà molt clar, amb núvols d'evolució també al Pirineu, ruixats dispersos a la tarda, temps d'estiu pròpiament, amb un vent suau, variable, que bufarà més aviat de sud per la tarda.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678-70-56-78.
I ara sí, ja que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. Ja teníem l'estiu.
Ja, veus? Te'n recordes que ens queixàvem que plovia cada dia, sí, que feia vent, que no farà calor, que aquest any no sortirà el sol, que tindrem el riu desbordat tota la vida. Mira, l'aigua del riu està quasi bé al lloc.
Exacte.
La calor està aquí.
Sí.
Jo ja vaig dir que pel meu gust a 25 graus en tenia prou.
I tant, jo
també. Estem passant dels 30, el qual en una ciutat és incomodíssim.
Sí.
Però bueno, estem al 31, 32 aquests dies. A la que ens posem els 34, 35, a mi em costa viure en una ciutat ja.
No, és que veritablement. I sort que encara tenim una ciutat que dintre de tot, pues, a la nit baixa la temperatura, segons quins jocs on vius... Encara se pot dormir.
Allunya't un quilòmetre de la ciutat.
I sobretot allunya't un quilòmetre encara més, perquè, clar, això a les grans ciutats, no sé...
Escolta, saps on podem anar?
A veure.
al vespre, a la Seu Vella.
Oh, clar que sí.
Al turó de la Seu Vella.
Ahir a la...
A més, hi ha dos llocs ara de... sí, per prendre copes i tal.
Correcte. I el de dalt, el del Castell del Rei, està molt bé. Perquè,
aquest és nou.
Sí, és nou, i per passar unes estonetes fresquetes a l'estiu.
Tens una perspectiva de la ciutat que no tenies habitualment, que no. Normalment sempre s'ha encarat cap al riu, cap, correcte, a, cap al sud, correcte, és veritat. Eh? Normalment, sí, puges, sí, a la Seu Vella i cap on mides? Cap a Capont,
sí, sí,
per entendre'ns.
Sí, cap a Pont i cap al sud, com has dit, molt bé. I aquesta és cap al nord. I jo aquesta m'encanta molt, aquesta vista, perquè a més es veu perfectament la plana, tota...
Sí,
i després,
sí, sí.
Fum, com comença a pujar el Prepirineu. I si és un dia a la nit, no, però si és un dia clar, durant el dia, se veu el Pirineu. Ara l'hem atia, no, perquè encara té neu, però està perdent la neu al Pirineu. I se pot veure a la neto, eh?
Estem parlant de la setmana de Sant Joan, eh?
Sí,
i estem parlant de neu encara, eh?
Sí,
que fa quatre dies havia neu.
I tant, és que n'hi ha.
Escolta, sí, Joan Ramon González, ja que parlem del Turó de la Seu Vella, com que suposo que portaves una altra cosa preparada, però jo sóc expert en fer-te trencar els guions que portes preparats.
Això és espontaneïtat, que carai.
Cap de setmana, Sant Joan.
Sí, senyor.
Primer de tot, felicitats. Perquè ja
gràcies.
No t'enviaré el missatge habitual, però gràcies. És igual, ja t'ho dic ara.
Aprofito també per tots els Joans, sí, i Joanes que ens senten, també felicitats.
I després el tema del foc i el Turó de la Seu Vella, que estan units, estan vinculats en aquest aspecte.
Sí, des de fa ja uns 6-7 anys, podríem dir, que ja es fa la foguera de Sant Joan a dalt, al turó. Les tres primeres edicions es va fer al Baluard del Rei, i després, per qüestions de seguretat, es va traslladar a l'espai que hi ha quan accedeixes cap al Castell del Rei, precisament, ja com una placeta davant de la porta que dona al Baluard del Rei. I des de fa inclús 3 anys aquesta foguera que l'organitza el Consorci del Turó de la Seu Vella, des de fa 3 anys col·labora els Arts de Ponent i fan una neteja simbòlica d'aquelles obres d'art que s'han quedat a mig fer, que no acaben de polir-se, i les cremen també. De totes maneres, estan fent un joc curiós, que és que indulten algunes obres d'aquestes si a algú li agrada i se l'emporta encara que no estigui acabada.
Ah.
Per tant, la nit de Sant Joan, a partir de les 7 de la tarda, doncs aquesta foguera tindrà aquestes peces que porten els artistes, que fan aquesta mena de joc d'intercanvi entre ells, de comentari, i després, formalment, les que ja no han estat indultades van al foc, i que a més aquest any obren a tothom, tothom que tingui ganes de cremar alguna cosa que no li agrada, d'art.
Això anava a dir, escolta,
la poden portar i cremar-la,
si algú ens escolta i és aficionat a la pintura, però pel que sigui, hi ha un quadre que té a mitges, que ja se li ha travessat, que no el vol, que no sap què fer-ne, pots fer dues coses, una, i pintes a sobre i aprofites la tela, o l'altra dius, mira, vaig a purificar-ho.
Correcte, sí, no, és així.
Cap
clar.
Amunt, me'n vaig.
Exactament.
Això serà la nit de dissabte,
correcte,
la tarda, el vespre de dissabte,
exacte,
a partir de les 7 de la tarda.
Correcte, la foguera s'irà cap a les 9, quan arribi el foc del Canigó, com sempre depèn de les carreteres i de les circumstàncies, pot retardar-se una mica, però la foguera s'encendrà cap a les 9, quarts de 10, però abans hi haurà aquesta activitat així de portaquadres, de jugar a indultar-los, i bé, també és una activitat interessant que fa el Turó de la Seu Vella juntament amb Arts de Ponent, i en què els amics de la Seu Vella, pues, també col·laborem portant algunes de les obres dels nostres artistes, no perquè les vulguem cremar, sinó perquè alguns teníem algun estoc que ha sortit defectuós les impressions, i també, pues, aprofitem per col·laborar en aquest event.
Fer neteja.
Exacte.
Parlem del Turó de la Seu Vella, però cap a la zona del Pirineu també és una nit important, i el foc també és un element clau, eh?
Home, el foc, en principi, hem de pensar que està associat a la història de la humanitat. L'home sense el foc no seria l'home. És a dir, el que deien els antics grecs, els quatre elements, la terra, l'aire, l'aigua i el foc. Evidentment, la terra i l'aire lo compartíem amb els animals. Sense la terra i sense l'aire no podríem viure, i està claríssim. L'aigua té quasi el mateix. L'aigua sí que l'home la comença a dominar més o menys, però també està més supeditada a vegades a les circumstàncies climatològiques. Però el que veritablement conquereix la civilització humana és el foc. I això, que sembla com una anècdota, és important, perquè dominar aquest fenomen, que no és més que un químic, diria, pues, que és una combustió accelerada, és una reacció química accelerada en presència de l'oxigen, i que produeix una transformació de la matèria, que passa d'estar en un estat a un altre, no? Evidentment, per fenòmens naturals es produeix el foc, llams que cauen de l'atmosfera i produeixen aquest foc, que l'home, amb la seva curiositat innata, sembla que ja s'atansaria a comprovar allò que s'havia produït de nou, veuria que si ficava la mà se feia mal, però després...
És que això és com els nens.
Exacte.
Ho han de provar.
Exacte.
No, que et cremaràs. És igual, el nen acabarà posant la mà i ha de comprovar que es cremarà.
Però és el mètode científic.
Sí, sí.
L'encertar i error. Llavors me cremo, però, ostres, però després que no el puc tocar, què passa aquí? Oh, pues això, aquestes branques que estaven en contacte i no s'han cremat del tot, estan més dures. Aquesta pedra s'ha trencat millor. És a dir, comença a pensar de que aquella cosa que en principi fa mal també té utilitats pràctiques. I fins i tot, potser inclús, si s'havia cremat molt la mà, pues sentia una oloreta que era més agradable i, per tant, el foc lo comencen a utilitzar progressivament per les quatre activitats que poden ser per obtenir menjar en un estat més agradable, per endurir algunes eines, per obtenir calor, sobretot quan fa fred, i obtenir llum a la nit. Això és molt important, perquè la llum a la nit implica dues coses. Allargar el que ens passa a nosaltres ara, sense l'energia elèctrica no seríem capaços de viure, perquè per la nit fem molta activitat. Pues abans, amb una cova, en un campament, tenia aquella llum, podia allargar alguna activitat, i també servia de dissuasori per a algunes bèsties que no tenien aquesta accessibilitat. Per tant, el foc està associat a l'home, pràcticament, com a mínim, està documentat des de fa uns 2,5 milions d'anys que està convivint amb l'home. El que passa és que l'home, al principi, no el sap produir. L'únic que fa és guardar-lo quan s'ha produït el foc i lo conserva. I aquesta conserva del foc a vegades és complicada perquè se pot apagar. Això origina que se relacione moltes vegades amb la qüestió divina, qüestió religiosa. Primer, el foc arriba del cel, amb la qual si els déus estan al cel és una mena de missatge diví del déu que s'enfada, que es castigui i demés. La conservació del foc origina que es produeixin a vegades persones associades o especialitzades en conservar aquest foc. D'aquí passem a una religió, a una església, un temple. Aquest foc s'ha de mantenir sempre viu perquè el déu estigui content, però a més perquè puguis produir el foc que es necessita. Això, les cultures més antigues, ja veiem que aquest foc se va mantenir després, quan ja se sap produir, a base de fregar les fustetes o a base de les espones o el que sigui, però per tradició, per lo símbol que manté, hi ha aquests espais especials associats a la religió per guardar el foc. I d'aquí aniríem evolucionant molt ràpidament amb el temps, i clar, el foc arriba a totes les cultures, a tots els pobles, i arriba pues, a casa nostra, i el foc continua sent un element lligat amb la tradició, amb la religió, amb els moments aquests especials de l'any, dels canvis d'estacions, els solsticis, tant de l'hivern com de l'estiu, les equinocis, i segons quins llocs se produeix rituals associats amb el foc, perquè és un element diví i que se fa a vegades amb el que implica el foc. És també, com has dit tu, Mabades, molt bé, purificar, encetar un nou període i cremar coses per fer neteja i al mateix temps fecundar, per exemple, pues, les terres perquè puguin tornar a sortir. En fi, depèn de en qui i qui no si es fa així aquest ritual a la vora del foc.
És curiós que fa 2 milions d'anys d'una necessitat es va crear una professió.
Sí, sí, per descomptat.
Aviam, entre cometes, vull dir, però d'una necessitat se va crear el mantenidor del foc.
Correcte, correcte.
Per exemple, vull dir, això no existia. Sí, sí.
No, però clar, però...
És una especialització, eh?
Però l'associen a la religió, no sé, potser tu que t'agrada el cinema, hi ha una pel·lícula deliciosa que és En busca del fuego, que és una de les millors pel·lícules...
Ara ens en riem perquè traus un encenedor, apretes el botó i surt el foc.
Correcte, correcte.
Però clar, jo ara t'estava escoltant i estava pensant, fa 2 milions d'anys, aconsegueixo tenir foc, i un dia plou, o jo què sé, o em descuido i s'apague, i no pues, tinc ni idea de com tornar-lo a crear,
pues,
i no sé si caurà un llamp aviat o no, ulla, que sí, també devia ser desesperant entre cometes.
Pues aquesta pel·lícula gira tot
en busca del fuego.
Sí, sí, en busca, la recomano, perquè està molt ben feta tècnicament, i és això, és una tribu prehistòrica, paleolítica, que se porta en el foc en un moment, i passa en un moment que hi ha una tempesta d'aigua i se'ls apaga el foc. I el gran drama, se queden sense foc.
Clar,
Llavors què fan? Van a buscar foc. Van a buscar foc. I se van dos o tres, se van allà a buscar foc. I tota l'aventura perquè troben el foc. Al final trobaran uns que estan més avançats tècnicament, que no solament els hi donen foc, sinó que els hi ensenyen a produir-lo. I a partir de llavors venen com guanyadors a la tribu que estan allà tots desesperats perquè no tenen foc, no?
I el moment en el que es va descobrir que fregant dos fustes es podia fer el foc. Però clar, pues... això no és... ho feia accidentalment i ja està, ja has d'estar una bona estona. Jo no ho he provat mai, però ho he vist fer.
Sí.
I has d'estar una bona estona.
Això seria el de sempre, és a dir, tu estàs tallant fusta i si tu estàs tallant per fer algun estri, alguna llança o algun element...
Normalment són de rebot aquests invents.
Notes, diu, ostres, això està calent, i algú se li ocult. Però si això està calent perquè estic fent una cosa, doncs potser si frego més a veure què passa. I a partir d'aquí comença el desenvolupament.
Déu-n'hi-do.
I bé, i llavors el que deies, al Pirineu, per exemple, doncs ara per Sant Joan és un equinoci, és el solstici d'estiu i tenim les falles, que és un record també de moltes coses d'aquestes lligades a la religió, a l'ancestralitat i a les festivitats.
Ja s'ha estrenat, la campanya de falles, ja n'hem tingut dues.
Sí, la Pobla de Segur i Durro, que són les primeres. La Pobla
a més,
de Segur,
aquest any a la Pobla de Segur amb una...
Sí.
Bueno, jo crec que un abans, i la veritat és que no hauria de ser notícia, però ho és.
Sí.
Les dones han baixat les falles.
Sis dones o vuit dones, em sembla que...
Espero, des del punt de vista de la dichosa normalitat, que l'any que ve no sigui ni notícia això,
clar.
Però bueno, de moment és així, i a Durro també.
A Durro un parell almenys també les han baixat. Sí que l'any passat em sembla que va ser Barruera que va haver una polèmica perquè no volien acceptar...
Bueno, el ser humà i la polèmica també és una cosa que...
El que passa és que aquí la curiositat és que la tradició és que quan baixen els fallaires, que venen del far que està allà a la muntanya, perquè clar, aquí hi ha diferents versions de les falles, però en essència la falla és encendre el foc a la muntanya amb un arbre, se va buscar... Sí, el faro. Se va buscar el foc aquest i se baixa al poble. És a dir, que aquell foc, tornem a veure, això màgic, ancestral, de la divinitat, s'encén a la muntanya en un lloc natural, prop de Déu, se va buscar aquell foc i se baixa al poble, a la cultura i a la civilització, per portar el foc, perquè il·lumini, perquè porti fecunditat, amb el ritual inclús a vegades de quan entres al poble, en el cementiri fas la creu, a les cases fas... o llances cendres pel poble...
Sí.
Perquè porti aquesta fecunditat. La tradició és que aquest fallaire l'anaven a buscar les pubilles, les noies, és a dir, que aquest paper així secundari, complementari, lo porten les dones tradicionalment, és a dir, que a la porta del poble anaven a buscar, com elles, com guardianes de casa, guardianes de la civilització, el fallaire és el que és més agosarat a anar a buscar les falles, i a l'entrada del poble les pubilles acompanyen fins a la foguera principal que es fa davant de l'església, habitualment la falla. En el cas de la Pobla de Segur em va cridar l'atenció que es va mantenir la tradició de que les pubilles anaven a buscar els fallaires, i encara que foren de sexe femení les fallaires, la pubilla també els hi acompanyava. Potser aquí calia donar un salt i que hi hagués un hereu que anés a buscar
bueno, sí,
a les
també,
fallaires.
Sí. De totes maneres, jo amb el Joan Ramon González i amb el Joan Bellmunt, per exemple, amb tots dos, al final aprens que això es feia així, però no es feia així per maldat ni per res, sinó, aviam, es feia així i tenia una explicació emmarcada en l'època en la que es feia.
Clar que sí.
Doncs era, jo què sé, una època de penúries, que físicament era difícil, ara hi ha camins per tot arreu, però llavors no, doncs eren els homes els que pujaven perquè les dones s'havien de quedar a casa. Podem discutir el paper,
correcte,
de si era la dona la que s'havia de quedar o no.
Sí.
Això ho podem discutir,
correcte,
però... Vull dir, de vegades també, des del nostre punt de vista actual, magnifiquem el... És que abans ja s'era molt... Bueno, aviam, abans era molt... Jo crec que moltes coses se feien i tampoc es pensava de dir, no, anem a perjudicar les dones.
Exacte.
Vaja,
no,
o sigui, passava així.
No,
que podia ser més igualitari? Correcte,
sí,
que això estem totalment d'acord.
Correcte.
Que avui en dia, en ple segle XXI, s'ha de canviar i s'ha de normalitzar? També correcte, però vull dir, a vegades tampoc cal demonitzar perquè com es va començar a fer d'una manera.
Exacte, no.
I fent un parèntesi, a vegades també, ni que sigui un paripé en una obra de teatre, recuperar com es feia antigament, tradicionalment també...
Ah, no, també
no, tampoc ho veig dolent,
eh? No, per descomptat. I el que has dit molt bé, és tot fruit del moment. I clar, ara, en el moment actual, que tinguin aquest paper tan secundari les dones, no toca.
Està claríssim
que no. Per tant, me sembla magnífic que hi hagi aquesta paritat i aquesta igualtat
que
i que agafin aquests rols també i se comparteixin. Per això dic que també se podia compartir en aquest sentit. Pues, en lloc d'anar la dona continuant acompanyant, pot també anar un noi que no ha pujat a buscar les falles a acompanyar
totalment
la dona que baixa. I ja està. Perfectament.
Joan Ramon, fem una pausa i...
Anem al Pirineu.
Anem al Pirineu, val.
Sí.
Los días de la red de Opel te ofrecen este espacio.
Hoy es un día especial. Te levantas, vas a trabajar o a estudiar y el día pasa con ese cosquilleo de saber qué hará España por la noche en el fútbol. Bueno, controla los nervios porque a priori es fácil, ¿eh? El rival es Irán, con algunos jugadores semiprofesionales, y sobra decir que es súper favorita la selección española. Se trata de confirmar las buenas sensaciones el día de Portugal y, si es posible, estrenar ya esta noche el casillero de victorias. ¡Suerte a la selección!
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas por tu seguro de hogar, sigue escuchando. Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles.
Tienes el papel higiénico Scottex en distintas variedades y formatos con un 70% de descuento en la segunda unidad. Si te llevas dos, la segunda te sale a 3 euros.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Este sábado no las verás venir. Porque esta vez sus golpes volarán tres veces más rápido.
¿Quién eres tú?
Especial Jackie Chan.
Sea quien sea, me gusta cómo juega.
El sábado en 13.
Doncs apa, que estic ara ja pensant, no sé si anem al carrer del Foc.
Carrer del Foc, jo no l'he trobat, no sé suposo si que en algun puesto és possible que ja hi sigui associat amb
el carrer del Foc, és curiós, sí. I carrer de l'aigua, i carrer de la terra.
Correcte, sí, sí.
Sense
sí,
trencar-me el cap, ficant noms de persones que després hem de canviar, ja saps sí, que estic molt en contra d'això, doncs pues fiquem carrer del Foc, carrer de la terra.
Sí, 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 d'aquestos
no fallaria. Com a mi,
tindríem quatre carrers que no
fallaria. I números, números. Sí. Bueno, bromes sí, sí. A part.
No, no, per descomptat. La proposta era anar a dos pobles del Pirineu, dels molts que n'hi ha que la nit de Sant Joan el dissabte fan, per exemple, a l'Os de Isil fan la baixada de Falles, potser de les més conegudes, però jo particularment aquesta vegada pues, voldria parlar, ja que parlem de carrers...
Escolta, abans que ho diguis, també és la festa major de Boí.
Correcte.
I també fan la baixada de Falles.
Per això, no, sí, sí, que eren molts puestos.
I quina més?
No, llavors, l'Aran i tot el que és l'Occitània, en lloc de baixar Falles, allí fan un altre variant d'aquestes Falles, és a dir, allà el que fan a la primavera van a buscar l'arbre i lo baixen sense cremar i lo deixen a la plaça i lo cremen ara per Sant Joan. Els brandons a la zona de tot Occitània, a la zona de Banyeres de Luixón, la zona de per allí de Sant Godens, però a la Vall d'Aran hi ha dos llocs que el cremen a la nit de Sant Joan, Arties i a l'Es. Probablement el més conegut és el de l'Es, perquè a més és el més gran, són quasi bé 8 metres d'arbre, que el baixen al maig. Al maig fan el que diuen la xasclada, que és obrir-lo clavant-li cunyes perquè es cremi millor. Aquest arbre que baix deixen al maig, lo deixen a la vora de la plaça esperant que arribi Sant Pere per posar-lo i estarà tot l'any des de Sant Pere fins a Sant Joan de l'any que ve, perquè per Sant Joan es crema l'arbre que s'ha plantat l'any anterior. Per tant, hi ha tres cerimònies al voltant de l'arbre, l'aro, que es diu en aranès, que és la xasclada, que és obrir-lo i preparar-lo per plantar-lo, la crema, que és la festa grossa que es fa el dia de Sant Joan, i la quilla, que és pel dia de Sant Pere, que es col·loca a la plaça. Llavors, a l'est, al darrere de l'església, hi ha la plaça de l'Aro. Per tant, hi ha una plaça que està dedicada especialment a aquest element i és l'únic element d'aquestos del patrimoni de la humanitat que es va declarar l'any 2015, és a dir, ja fa 3 anyets, que són tots els focs del solstici d'estiu del Pirineu, el que són a nivell general Falles, però totes les variants que n'hi ha, l'únic que està permanentment i que ha estat permanentment sempre durant tot l'any és el de l'Es. Darrerament s'ha incorporat el d'Arties, que també, que és més petit, també està posat a l'entrada del poble, però al mig del poble, en un espai propi que tingui nom la plaça, al darrere de l'església, en la qual també tenim aquí una relació d'un element pagà com és l'arbre i el foc amb un element cristià que és l'església, que a més la crema de l'arbre comença en la processó que surt Sant Joan de l'església i va com a beneir l'arbre, aquests lligams, i que aquest arbre que hi ha a l'est té una creu feta amb flors a dalt que la col·loquen l'última parella que s'ha casat durant l'any. Vull dir, aquestes relacions de fecunditat, de religiositat, de cristiandat, de paganitat, és tan bonic aquestes barreges, aquest sincretisme, i veritablement aquesta plaça que es pot veure, insisteixo, aquest aro tot l'any, aquest dissabte, estarà plena de gom a gom, tan plena que fins i tot l'Ajuntament habilite unes pantalles per poder veure la crema, que, perquè ja no se cap a la plaça.
No se cap més i tampoc se pot deixar entrar més gent, que passa a ser
per
perillós.
Per descomptat, això, tot i que no és el mateix veure l'emplasma a la fora, però clar, com a mínim se sent l'olor, se sent el ciroi, però bueno. Però veritablement és un dels jocs del Pirineu que té un espai urbanísticament plantat, que és aquest, el de l'Es.
Molt bé, doncs ens hem quedat sense temps. Avui podíem parlar de molts pobles, de moltes tradicions d'aquestes, perquè n'hi ha per tot arreu, grans i petites, conegudes o desconegudes, però n'hi ha tot arreu. Per cert, estava buscant a Lleida, no hi ha cap carrer del Foc,
no.
Però n'he trobat una a Barcelona, que justament està a la muntanya de Montjuïc, i que acaba just al Palau Sant Jordi, i després aquell mateix carrer segueix amb un altre nom, que és el Passeig Olímpic. Per tant, és Passeig Olímpic...
Passeig del Foc Olímpic.
I jo crec que deia venir per allà, que després es diu Carrer del Foc, tot i que no està a prop del PBT. Però bueno.
Aquí el foc de les Olimpiades seria el mateix, és buscar l'Olimp, és los déus que baixen el foc...
Correcte, ho dic perquè aquí a Lleida, si hem de triar noms de carrers, no tenim el Carrer del Foc, també el podríem fer. Ara no sé on el ficarem, però hi ha la possibilitat.
Sí, encara cap al Pirineu, potser, encara que baixi cap allà.
També. Joan Ramon González, com sempre, un plaer, gràcies, que tinguis bona setmana i sobretot un bon cap de setmana.
I bona entrada a l'estiu, que comença demà, no?
Vaja.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebubus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: el conductor debe continuar siempre su marcha. Por eso, en caso de cualquier incidente con su vehículo, se le entregará uno de sustitución donde él quiera. Nunca se quedará sin coche. Palabra de Línea Directa. Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
Llega la declaración de la renta y con ella la renta terapia. Cada vez más personas marcamos la casilla de actividades de interés social y no te cuesta nada. Marca la X solidaria. Te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Aquí arranca la tarde de
Les escuchas todos los días. Y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Porque los revisamos continuamente para que veas lo buenos que son.
Ahora tienes un jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 7,5 kilos por 139 euros.
Con regalo de un queso curado de 3 kilos Dulcinea valorado en 30 euros.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs ha passat el moment de la setmana en el que parlem de noves tecnologies, camí cap a les dues, al vell mig de la setmana, com sempre, els dimecres, a l'espai InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com i també al podcast. De fet, quan entres a la web, pots escoltar el darrer programa, pots accedir al podcast i a les xarxes socials, que estem doncs, parlant de noves tecnologies 24 hores al dia, 365 dies a l'any, perquè això va molt ràpid. Com sempre, ben acompanyats, està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Com va tot?
Avui farem, bueno, incorporacions al programa escalonades. De quin moment sí. Arriba David Casero.
Sí, perquè encara no ha arribat a l'estudi i me sembla que jo avui tinc... Bueno, ara m'ho estic pendent d'una confirmació, si tinc de marxar urgent o no tinc de marxar urgent.
Marxaràs abans, jo no em mouré d'aquí, però vaja, que el fil
conductor de cada dia que ets tu...
Bueno, no, anava a dir...
El pal de paller.
Sí, però el fil conductor de l'InfoCope Lleida són les noves tecnologies, per tant, aquests sí que seguiran i sí, en parlarem sí. Fins a les dues de la tarda. Jaume, de què parlem avui?
Doncs si sempre parlem amb empreses tecnològiques o relacionades amb el món de la tecnologia que constantment estan creant. Penseu que el lloc on s'instal·len és el mateix que una empresa convencional?
Clar, perquè el que fan és molt diferent ja del que es feia habitualment. Per tant, el seu lloc de treball potser també és diferent.
I aquestes empreses són molt volàtils, ni creixen, sí. Ni hi ha moltes... se'n creen moltes, desapareixen moltes i al final...
No, tot el que fan és molt ràpid.
Sí.
Se creen molt ràpid, creixen molt ràpid
i desapareixen
molt ràpid. O s'estavellen molt ràpid, també.
Sí, aquesta és la tendència, no?
Sí.
Doncs tot això d'aquí ho descobrirem a l'espai de l'entrevista TIC, eh? Vull dir que en parlarem tot plegat.
Molt bé.
I després, com sempre, farem una petita pausa pel concurs d'adivinar la cançó o l'any de la cançó.
No, no l'he triat, encara.
No, per això és concurs. És concurs d'adivinar què ens posaràs.
Però ho podria portar preparat de casa. No, és que ni això ho triaré ara.
És la sorpresa musical que cada dimecres ens tens aquí preparada, ens tens expectant, no? Quina és la cançó que ens posarà d'aquí 10 minutets, el Ricard?
No sé.
Però segur que és bona, com sempre. I després de la música, continuem amb la notícia del passat o efemèride, que el David ja ens té preparada, i com no, la tertúlia Fric, que avui, com sap, ja hem llançat oficialment el Google Home.
Sí, senyor. Google Home Espanya.
Sí. I com no, Alexa ja diu que també prepara el seu llançament, o sigui que les notícies una darrere l'altra.
M'ha sobtat aquesta vegada perquè Espanya ha quedat bastant ni a la primera onada de llançaments ni a la segona, fins a la tercera. Amb Apple ni es parla amb el HomePod encara. O sigui, ara desembarca a França, a Alemanya, però a Espanya no.
Bueno, doncs tot això d'aquí ho parlarem doncs a l'espai de la tertúlia Freak. I com no, també Apple planteja entrar a la guerra de l'streaming perquè YouTube i ha començat amb aquest YouTube Premium que...
El de pagament, estil Netflix. Estil Netflix. El preu és ala, pel que ofereix, però ja en parlarem també.
Bueno, és una miqueta, pues, aquí hi ha una guerra de l'streaming, eh? Aquestes empreses. Bueno, tot plegat, aquest és el temari que tenim avui a la tertúlia Friki. Com sempre, ens reservem el millor pel final. Aquests 3 minuts que sempre acabem amb les fantàstiques idees, solucions i, sobretot, aquestes comoditats que ens arriben des de l'espai tecnològic al carrer Segòvia número 4. I pels que no puguin anar al carrer Segòvia número 4, ja ho sabeu, a internet espaitecnologic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, anem a l'entrevista del dia.
Doncs som-hi. Si hablamos de empresas tecnológicas, podríamos decir que todas han empezado con un emprendedor detrás. Y muy pocas, después de un periodo corto de tiempo, sobreviven. Observándolas cómo trabajan, hemos visto que lo hacen en un formato más colaborativo y eficiente. Para hablar de estos cambios y las nuevas tendencias, tenemos con nosotros a Philip Jiménez, Country Manager de Spices. ¿Qué tal, Philip? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, ¿qué tal?
Pues perfecto, y gracias por atender los micrófonos de COPE Lleida. ¿Habéis realizado últimamente un estudio entre más de 1,000 personas donde concluyes que un 11,4% de los emprendedores consiguen realizar su sueño? Y si analizamos cómo lo han conseguido, vemos que la manera de establecerse en un lugar físico es diferente a lo tradicional. ¿Cómo es esta nueva forma de implantarse en un lugar físico para desarrollar su proyecto?
Bueno, yo diría que más que una forma es una estamos viviendo un cambio cultural en nuestro modelo de trabajo, porque el modelo de tipo tradicional no funciona. No funciona porque es muy caro, porque es inadecuado, porque es improductivo, inflexible, y porque no está en los lugares donde quiere estar la gente. Entonces, A partir de allí se desarrolla una nueva forma de trabajar que es más colaborativa, que es muchísimo más ágil, porque las empresas necesitan esa agilidad, sobre todo los nuevos emprendedores, como lo has comentado anteriormente, ahora mismo con las nuevas tecnologías, pues esto nos permite poder trabajar, saltar fuera de las oficinas y trabajar de forma flexible, es decir, trabajar desde donde uno quiera, como quiera y cuando quiera. Entonces, a eso se añade también las nuevas generaciones de millennials, que ya se niegan en trabajar entre cuatro paredes. Ellos trabajan, pues, o diríamos que nosotros trabajamos como robots y ellos quieren trabajar con robots. Y eso es la gran diferencia. Uh-huh. Son empresas, están creando empresas también, pues, relacionado con el conocimiento. Y estas empresas necesitan agilidad, necesitan poder desarrollar la plantilla de forma muy rápida, pero también contraer si no funciona. Uh-huh. Y esta agilidad no la puede dar un espacio de tipo tradicional en el que estamos encerrados en un contrato de 3 o 5 años. Y es lo que quieren es poder entrar, sentarse, empezar a trabajar de forma inmediata y poder luego decidir cuánto tiempo quieren renovar el contrato o marcharse si lo necesitan.
Entonces, el lugar donde se instalan, ¿es clave para la existencia o la subsistencia de estas nuevas empresas?
Absolutamente, es determinante. No solamente el lugar, sino también el capital que van a tener que invertir en su propia infraestructura. Lo importante es que estas empresas, esas emprendedoras, puedan concentrar su capital y también su energía en la esencia de su trabajo y no en unas oficinas.
Uh-huh. Y has comentado los beneficios o las ventajas que nos aporta estar en un lugar de estas condiciones, pero estos recursos compartidos, aparte, ¿qué beneficios más nos pueden aportar?
Bueno, lo primero, el recurso, el coste. Estar en un espacio de tipo Spaces o Rebus, que es la empresa hermana, permite a una empresa ahorrar muchísimo, porque no van a invertir en lo que es el CAPEX, es decir, la infraestructura de la oficina, sino dedicar estos recursos a su negocio. Eso es lo principal. Pero también la otra importancia es que van a estar en un espacio que, bueno, ellos van a tener la agilidad total de poder decidir cuánto tiempo se van a quedar en el espacio. O sea, que no estar encerrado en un contrato de 3 o 5 años. Otra importancia también es el diseño. En los espacios nuestros, los diseños son, pues, fomenta la creatividad, la innovación, pero también el contacto con las demás personas. No están solas. Aquí nosotros creamos una comunidad, un ecosistema en el que las personas, pues, pueden interactuar, pueden tener puentes y hacer sinergias con las demás empresas. Y eso es muy importante a la hora de trabajar. No están aisladas. O sea que, en definitiva, el coste es importante, la agilidad y la flexibilidad del espacio también es muy importante, y el contacto. Muy importante también, y termino con esto, es también la felicidad. Sabemos que una persona que está trabajando en un entorno agradable, que tiene también el apoderamiento de sus jefes, si los tiene, o que ellos mismos se sientan cómodos en el espacio, rinden muchísimo más.
Entiendo que llegará un día que estas empresas de nueva creación necesitarán hacer un salto, un paso más y dejar este entorno o esta forma de trabajar. Pero esto nunca ya se deja, ¿no? Porque estas ventajas o estos beneficios que hemos conseguido al final van a la trayectoria de esta empresa. Esto sería una pregunta. Y la otra vertiente es, ¿tenéis vosotros una guía o una orientación para cuando den el salto, orientarlas a dónde o cómo tienen que dirigirse?
Pues, a ver, esta pregunta es muy importante. No se trata de una moda. No se trata de un inicio de una actividad para que luego puedan volver a las oficinas tipo tradicional. Como lo dije anteriormente, este tipo de esta forma de trabajar ya es inadecuado, es obsoleto. Las empresas no volverán a trabajar de forma de como lo hacíamos nosotros anteriormente, en un contrato cerrado. Esto ya no funciona. No se trata de una moda, sino de un cambio, y es un cambio estructural. Incluso las inmobiliarias, las más importantes, los fondos de inversiones están invirtiendo en el espacio flexible y cada vez aumentan cada vez más la cuota de espacio flexible en sus edificios. para atraer a clientes, a empresas pequeñas o grandes. Con lo cual, el emprendedor cuando empieza y da el paso hacia la oficina flexible, ya no hay vuelta atrás, no volverá nunca atrás, por empezar porque ya ha ganado muchísima libertad, ha ganado muchísima productividad y ha incrementado el beneficio de su empresa trabajando de esta forma, con lo cual no tendría ninguna razón de volver a la opción anterior, que es obsoleta. Y también las multinacionales han dado el paso al trabajo flexible. Uno, porque por las mismas virtudes, el coste, ahorro en costes, la productividad, más felicidad para sus empresas, para sus sus empleados, más agilidad, con cual ellas mismas no tendrían ninguna razón de volver atrás. Pero también es muy importante para ellas también estar en estos espacios, Spaces, por ejemplo, donde pueden cohabitar con emprendedores, porque la innovación viene de la mano de los emprendedores y de las startups. Y ellas quieren estar cerca de estas empresas para poder estar también muy cerca de un vivero de talento y poder también adquirir estas empresas si acaso.
Sí, hemos comenzado comentando que solo el 11,4% lo consigue en ese sueño, ¿no? Pero el resto, ese 88,6% que no lo consiguen, es un porcentaje muy alto. ¿Qué fallos más comunes cometen?
Sí, sigue siendo alto. Bueno, primero el plan. Hay un problema de planificación en el lanzamiento de la empresa, pero también problema de recursos. Hay muy pocos recursos, muy pocas ayudas de parte de las administraciones para ayudar a estos emprendedores, demasiadas barreras incluso, impuestos, por ejemplo, que bueno, pues pueden o no faciliten la tarea de estas personas. Y otro de los fallos es pues esto, el dedicar una parte importante de su capital a la infraestructura en lugar de movilizarlo para desarrollar el concepto de la empresa y el producto.
Filip, buenos días, soy Ricard.
Buenos días, Ricard.
Te quería preguntar, porque supongo que te has movido por todo el mundo, el tema del fracaso, el tema de iniciar una ilusión, un proyecto como una startup, ponerle la ilusión y que no funcione, supongo que se vive diferente en según qué país. El tema de que no funcione. Sí. Es decir, por ejemplo, en España es como un fracaso, pero entiendo que en otros sitios no. Es, oye, has perdido, o sea, has gastado una oportunidad, vamos por la siguiente.
Totalmente de acuerdo. Tenemos esta cultura nosotros, efectivamente, de que, bueno, si una experiencia no funciona, lo consideramos un fracaso, cuando en realidad no es más que una experiencia y una oportunidad para aprender y volver otra vez a la carga, para aprender los errores y intentar pues mejorar y salir adelante. Lo que han hecho muchísimos empresarios reconocidos a nivel mundial, que no tuvieron éxito a la primera, sino que aprendieron de sus errores. Con lo cual, eso es el mayor consejo que puedo dar. Es muy complicado tener el número exacto cuando uno empieza una actividad y tener éxito y bueno, transformar su operación en una multinacional. Esto es muy complicado y hace falta pues varios intentos para poder acceder pues a este sueño.
Filip, ya para ir terminando, Spaces es una empresa implantada en los principales países del mundo, ¿no? Facilitando en una primera fase la implantación de estas nuevas startups. En España estáis en Madrid y Barcelona. ¿Qué os piden estas startups en esta primera fase?
Bueno, nos piden lo que nosotros vamos a dar. Es decir, nos piden tener un lugar de trabajo inspirador, creativo, un espacio donde puedan entrar y tener, pues, acceder a un espacio que les permita desarrollar sus empresas en varios niveles. Un espacio donde uno pueda pensar y organizar su concepto y su idea de negocio, otro espacio para poder desarrollarlo, otro espacio para poder presentarlo. Pero también necesita un espacio donde puedan reunirse con socios, con colegas, con otros compañeros o otras empresas que no conocen. Es un espacio donde uno trabaja, donde uno aprende, donde uno se divierte y donde uno también se establece relaciones. Aprende, cuando hablo de aprender es porque en los espacios Spaces Nosotros organizamos, tenemos un programa de eventos muy rico en todos los ámbitos, cultural, financiero, económico, etcétera. Y entonces hay talleres, hay conferencias, hay reuniones, también hay una cafetería donde uno puede también comer de forma saludable y también reunirse y hacer muchísimos contactos con otras personas. Nos piden agilidad, nos piden precio, nos piden un espacio agradable y un entorno donde uno pueda desarrollarse con total plenitud.
Philip Jiménez, Country Manager de Spaces. Me parece genial esta última respuesta como colofón a lo que es, o para finalizar a esta entrevista. Gracias por estar aquí unos minutos en Cope Lleida.
Muchas gracias a vosotros. Yeah.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
David Casero, te quejarás de cómo te doy la bienvenida.
Bueno, escarpias como pelos, que dicen en mi pueblo, escarpias como pelos. Oye, vamos.
Hay canciones en la vida de cada uno, y de cualquier estilo, pero hay canciones en la vida de cada uno que las puedes escuchar ahora y dentro de 40 años y te siguen despertando lo mismo,
Sí, sí, son impresionantes y más este grupo del cual, bueno, pues soy fetiche a tope. Y vamos, me declaro seguidor acérrimo, son increíbles. Oye. Y ya pueden pasar 20 años que seguirá sonando.
Oye, al cabo de los años, que cuesta a veces precisar, ¿tú te acuerdas más o menos el año en que se publicó este tema?
Hombre, pues este eran los 90, 90 y...
No.
¿Cómo que no?
Antes.
¿80? 88. ¡Hala!
O sea, imagínate, con 13 años 92, ya te tocó,
93, madre mía.
Ya te tocó Rattle and Ham desde el álbum. Son los U2 y esto es el Desire. Muy bien, David Casero, amb el Jaume hemos hecho la primera parte, ya se ha ido volando, es lo que tenemos. Oye, vamos a hablar de efemérides.
Intercambiamos, bueno, como me decís que nunca nos vamos muy atrás, 20 de junio de 1840.
Hala, venga, 1840, mira, me pillaba muy pequeño a mí, ¿eh?
A mí también, Samuel, no hablamos de Samuel L. Jackson, no. Sino que hablamos de... Samuel F.B. Morse patenta el código Morse. Empezamos a comunicarnos, pasamos del tamtán al pi 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 pi. Bueno, pues hoy estamos celebrando esta efeméride pues con la friolera de 178 años más tarde.
1842.
1840, 40. 1840. 20 de junio 1840, bueno. Un día como hoy ya. Eso sí, podemos saber que ya existían patentes y marcas, ¿eh?
Sí, vaya, correcto.
Patentes y marcas ya existían, aunque no estuviera informatizado.
Muy bien, pues la necesidad de la comunicación más o menos inmediata entre los humanos pues llevó a esto, a que se fueran inventando diferentes historias. En fi, anem directes cap a la...
La tertúlia freak, Infocope.
La tertúlia freak. Vámonos, David, que tenemos temas sobre la mesa.
Empezamos del principio, del final, como nos ha dejado el jefe todo puesto. Bueno, pues ya tenemos los lanzamientos oficiales de Google Home, Google Home Mini y Google Wi-Fi, además de que también se suma otro más, que es Alexa, que está preparando su lanzamiento para España e Italia. Esto lo que significa es que, bueno, pues toda esta inteligencia artificial puesta en una bocina o altavoz, el cual es inteligente, nos está escuchando y podemos manejar un montón de cosas, ya lo tenemos aquí en nuestro idioma. Ya decíamos que hace poco tiempo a la web del Corte Inglés se le escapaba ya los precios. Y demás, pero bueno, ya los tenemos disponibles en España y próximamente tenemos Alexa. Imagino que no acabará el año en el que tengamos también el de Google aquí y podamos empezar a experimentar con ellos en nuestro día a día.
Hombre, me falta el HomePod también.
Por eso digo el HomePod.
Al de Apple, quieres decir.
El HomePod es el que nos falta, que de aquí a final de año veremos a ver qué, pero no, hace ya dos presentaciones de Apple que no sabemos nada
sí,
de él.
Sale a la venta en Francia y Alemania, con lo cual sabemos el precio en euros, que es el mismo, la conversión uno a uno desde dólares, 359 o 349, no recuerdo, pero sin rastro de España, ¿eh?
Sí, es que hablarle en alemán me suena duro, ¿eh? Hablarle en alemán me suena duro y que me pueda entender y no podamos entender me va a sonar duro. Pero bueno, de aquí a final de año lo tendremos, pero ya podemos empezar a disfrutar de Google Home en nuestro propio idioma. Y bueno, pues Alexa, que está preparando ya el lanzamiento para los países que más absorbemos y donde más venden al final, que son España e Italia, sí, los mediterráneos.
Es curioso el tema de Alexa, porque Alexa es la inteligencia artificial, porque hasta ahora eran los intérpretes de voz, pero ahora ya es la inteligencia artificial de Amazon, una tienda de venta de libros.
Sí, ya, o sea, una tienda de venta de libros.
Lo que era,
el mayor ISP profesional del mundo mundial.
Oye, la historia de Amazon es para hacer un biopic también, ¿eh?
No, lo de Jeff Bezos es para hacer dos programas.
Lo que pasa que, mira, va pasando desapercibido y que si los envíos de en un día y tal y cual. Cuidado lo que está tocando Amazon hoy en día, ¿eh?
Bueno, los frikis proponemos al director de la emisora que nos lleve allí a California y podamos hablar con Jeff y hacer una entrevista.
Oye, por cierto, vamos a hablar de videojuegos. Tengo un dato aquí que no es el que íbamos a comentar, pero lo tengo hoy. Ha salido el Fortnite, el videojuego este ahora por excelencia, que aterrizó hace 3 meses en la plataforma iOS. Es un juego gratuito, después de compras in-app, ha recaudado 100 millones de dólares en 90 días, teniendo en cuenta que los 30 primeros días eran invitaciones privadas.
Sí.
Cuidado, ¿eh?
Sí. Bueno, pues es un juego que según parece engancha, y es lo que hablábamos la semana pasada, cuando hablamos de billones de dólares, que son miles de millones de euros. Bueno, pues mirad, en este caso Epic Games ha llevado este juego a iOS. Se sabe que en iOS hay mayor confianza de compra. Hablamos de ingresos, como siempre, de centavos, en este caso céntimos, 79, 99, 1 euro con 29. Y recaudar esto, bueno, pues lo que me quedan son ver las cifras de entre cuántos millones de jugadores que se han descargado en iOS este juego han empezado a, bueno, pues a darle un poquito más. La verdad que es un juego que, si estás acostumbrado a los juegos de rol, engancha más que nada, porque, bueno, pues incluye muchas cosas buenas de muchos de los juegos a los que jugamos.
Decía esto porque está el tema ya de la adicción a los videojuegos. Se está tratando esto ya, videojuegos y dispositivos móviles, electrónicos en general, pero videojuegos en particular.
Sí, bueno, parece ser que tenemos que aprender a desconectarnos. Sí. Las ventas y precisamente la absorción de tantos productos y explosión de utilización desde las redes sociales y tal que tenemos en un país como España, bueno, pues y en el resto del mundo, pues empieza a dar sus problemas de no saber desengancharse, no saber cuándo parar, ¿no? Yo creo que, como siempre digo en estos casos, nos queda todavía muchísima educación. La tecnología va muy rápido, pero la educación no nos da tiempo, no queremos avanzar al mismo modo. Es muy cómodo adaptarnos a las cosas, pero para adaptarnos a las cosas antes tenemos que aprender, y eso es muy, muy, muy importante. Con lo cual, aquí estas adicciones al final son creadas, bueno, pues por la base, la falta de formación, como en todo.
Y avanzan al Spy Technologic. Ya tenemos en España el YouTube, YouTube Music y el Premium, o sea, el YouTube de pago, vamos.
Efectivamente, el YouTube de pago.
Cuidado que eso hacérselo entender a la gente después de haber usado el YouTube gratuito toda la vida va a ser difícil, ¿eh?
Bueno, el tema es que usa el mismo nombre, ¿vale? Es decir, el YouTube Premium y YouTube que hablamos de pago nada tiene que ver con el YouTube que nos estamos conectando.
Correcto, pero...
¿Vale? Es decir, al final lo que estamos hablando es de un Spotify, un Music, o estamos hablando de un Netflix o un Amazon TV o un Movistar. ¿De acuerdo? En cuanto a plataformas de contenido. Es la plataforma de contenido que, como está claro que ya tienen el nombre del streaming por excelencia a nivel mundial, bueno, pues vamos a utilizarlo, es YouTube. Pero es YouTube Premium, es decir, lo que tiene que tener la gente muy claro es que aquí dentro no va a tener anuncios, aquí dentro son contenidos a la carta, contenidos descargables, es decir, compárenlo con un Dresser, con un Music, con un Google Music, con un Spotify, o compárenlo con un Netflix o con un Amazon TV, uh-huh, o con un HBO, cosa que incluso Google también, aparte de estar produciendo sus propios contenidos, como tenemos en todos, tenemos contenidos en exclusiva que lanza Netflix, que va a lanzar YouTube, al precio se ha adaptado exactamente a lo mismo, desde los 9,99 a los 14,99 en las licencias familiares, donde tenemos 5 conexiones a la vez, y bueno, donde también tenemos millones y millones de títulos de música, vídeo y entretenimiento, uno más a la palestra para jugar, y como no, pues todas las marcas tienen sus adeptos, y cuando hablamos de Google, pues si nos remontamos claro, a cuatro programas anteriores, pues si recordáis decíamos que es la marca con más valor de mercado ahora mismo.
Nos queda un minuto, nos vamos a...
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Group TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
David Casero, espai tecnològic. 40 segundos.
Mañana es día 21, significa que comienza el verano, significa que este lunes ya ha salido el sol, con lo cual los chicos de Spike Technologic nos han enviado aquí el kit playero. Tenemos una funda totalmente impermeable para que no entre ni la arena ni el agua en el móvil, y digo, oye, ¿y cómo lo cojo y cómo hablo? Pues para eso, como no, un altavoz Bluetooth, el cual además también es manos libres por si acaso recibimos una llamada. Pero de toallas, no solo con la toalla nos secamos nosotros, sino que también tienen hasta una selección de fundas, carteras y toallas para poder llevar dentro todo, nuestro altavoz, nuestra batería recargable, nuestro móvil, y que de allí no tengamos que sacar absolutamente nada. Así que preparaditos y para la playa.
Espaitecnologic.cat o al carrer Segovia 4. David Casero, un placer, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Y nosotros ya arribem a les dues, demà hi tornem puntuals com sempre, a les 12:20.